A Ràdio Maricel, a cel obert.
A l'Eco de Sitges del passat 19 de juliol, a la pàgina 3, a la secció allò d'obertura del Baluar, hi havia un article de Jesús Martín Rivera, Els lloguers desorbitats, la filoxera del segle XXI. I en aquest article, entre d'altres coses, ens deia: em permeto la llicència d'opinar avui des d'una altra perspectiva, la de manca de personal qualificat que pot patir el territori si no ens anticipem als problemes de l'habitatge, per a no trobar-nos en situacions com la de les Illes Balears, Costa Brava o la Vall d'Aran, on tenen greus dificultats per a cobrir llocs de treball del tot necessaris per al bon funcionament de l'economia i dels serveis locals. Haurem de planificar un parc d'habitatges destinats per a aquestes persones treballadores. És interessant la reflexió, perquè ahir parlàvem de la manca de sortida, de la manca de possibilitat que tenen els joves de Sitges per trobar habitatge en el seu municipi. Però clar, el senyor Martín el que aquí ens està dient és: no, no, també necessitarem habitatges per la gent que treballa a Sitges. Jesús Martín, bon dia.
Molt bon dia. Doncs la reflexió és interessant, perquè utilitzo una metàfora propera a la nostra cultura enoturística, que és la de la filoxera. O sigui, el problema que pot destruir la nostra economia local és la manca de professionals.
D'acord.
Si ens anem al segle XIX, que és l'època aquesta de la filoxera, la nostra ciutat va poder substituir aquella economia també per injeccions econòmiques de singetans que van marxar a Amèrica, no? I gràcies a aquesta injecció dels nostres americanos, doncs l'economia finalment se'n va sortir. Llavors, per una altra banda, el problema de l'habitatge parcialment es va solucionar amb la creació de colònies. I com comentava abans amb el preàmbul, nosaltres a Vallcarca en teníem una colònia on l'empresari ja es preocupava que el treballador tingués un habitatge. L'Estat, en una professió que més propera, que és la de l'ensenyament, va crear la figura de la casa del mestre, que encara queda alguna.
Sí, sí, bé, de fet.
A Sitges, sí. Encara queda alguna, i fins que no es jubilin els actuals
ocupants,
sí. Doncs tindran una funció que avui dia s'està complint.
No es planteja.
Ja. No es planteja, i s'ha quedat limitat a un ajut d'un euro amb 17 cèntims de concepte casa-habitació.
D'acord.
Que és pràcticament irrisòria. Però bé, tornant a l'article, si volem que un hospital funcioni, doncs el personal sanitari haurà de tenir un lloc per poder viure o sobreviure. El que no pot ser és que estiguin dormint, com està passant a les Illes Balears, amb una habitació en condicions...
És igual cotxe, sí, sí.
O en una caravana.
A la Vall d'Aran també.
O a la Vall d'Aran.
Ens trobem
llavors,
en aquests casos.
Hem d'evitar això i ens hem de plantejar quin model de comarca i de localitat volem d'aquí al 2050. Pressionarem el govern de la Generalitat i el govern central per crear un parc d'habitatges, sí, perquè el senyor Illa s'ha compromès amb els comuns a crear d'aquí al 2030 40.000 habitatges. Llavors, quants d'aquests ens pertoquen? Quants d'aquests estaran destinats a famílies vulnerables i quants a personal qualificat? Perquè, aviam, l'economia del nostre país s'ha de fomentar en captar i retenir el talent.
Ara, ara aquí ens heu obert una finestra molt perversa. Uh-huh. No sé el senyor Illa on posarà els habitatges, però la percepció de comarca rica que puguem tenir de cara a fora, que la tenim, especialment Sitges, té la percepció de lloc, home, si el preu del sol és el que és, doncs, bueno, a Sitges tothom és ric i es lliguen els gossos amb llangonisses. Aleshores, aquesta percepció no pot perjudicar la inversió necessària o la decisió d'una inversió que seria necessària, doncs, per mort de fer-la en un altre lloc que es vegi com a més necessitat?
Jo diria que no, perquè, aviam, si jo sóc propietari d'un únic habitatge i li estic fent l'ús, aquell valor que té l'habitatge és zero. Uh-huh. Aquella persona que en tingui tres o quatre, doncs sí que pot tenir uns ingressos extraordinaris per la seva venda o lloguer, però si tu estàs fent el valor d'ús, no. Si mirem les dades d'ocupació de la comarca, no estem per llançar coets. Si mirem com van cada dia els nostres trens carregats cap a Barcelona amb la R2, doncs comprovarem que la majoria de gent ha de marxar del nostre territori per poder guanyar-se la vida. Per tant, el que es tracta és, primer, de fomentar el talent local, emmarcant l'oferta formativa de la comarca en funció d'allò que nosaltres voldrem que sigui la comarca. Hem de crear una sèrie d'espais formatius que després serveixin per ocupar la gent del territori en el territori. I un dels problemes que he plantejat també amb l'ECO en una altra ocasió és que hem de promoure més la mobilitat intraterritorial. El que no pot ser és que un alumne de Sitges per anar a Vilafranca trigui una hora i mitja en arribar-hi, o viceversa. Tenim alumnes que van a l'escola d'hoteleria del Benaprés que venen de Vilafranca i triguen una hora i mitja per cada trajecte. Això no pot ser. O sigui, hem de replantejar moltes coses pensant en les persones i en el futur de les persones. Per tant, si volem que vinguin professionals qualificats, haurem de crear l'habitat necessari perquè puguin venir.
Ja, de tota manera, i sense treure-li cap ingredient en aquesta proposta que feu, però clar, qui ens estigui escoltant pensarà, home, si no tenim la capacitat de tenir habitatge per la gent que viu a Sitges, o per la gent, o pels joves que es volen emancipar a Sitges, com podem tenir la capacitat per acollir a la gent que ve a treballar a Sitges? És a dir, no és un primer els de casa, ni molt menys, però en el fons, clar, el debat, en el fons és el mateix. Si no hi ha prous pisos, no hi haurà prous pisos ni per uns ni per altres. I qui els haurà de fer, aquests pisos?
Doncs els haurem de crear perquè són del tot necessaris. Uh-huh. Aviam, si nosaltres hem passat de 20.000 habitants a més de 30 i estem reclamant un nou CAP, aquest personal s'haurà d'ubicar a algun lloc. Si no, aquestes places estaran desertes.
Algú ens escoltaria i dirà la Renfe.
A la Renfe.
Clar, ja estan ubicats, oi?
No... Hem de plantejar solucions i han de ser, com he dit anteriorment, comarcals.
D'acord.
Aviam, es pot crear com s'ha creat a d'altres localitats, com per exemple Barcelona i Sant Adrià, un consorci per generar habitatge amb lloguer a preu assequible. Uh-huh. I es poden posar a disposició una sèrie de terrenys en la comarca destinats a aquest personal que ens hagi d'atendre.
Aquesta és l'altra, i ho comentàvem també ara abans de començar fora de micro. Clar, Sitges s'està quedant sense capacitat de poder tenir pastilles suficients per fer tot això, les últimes hectàrees que quedaven grosses eren les de la Plana, que ja s'estan edificant, i sempre s'ha dit, quan s'acabi la Plana quedaran quatre cosetes aquí i allà i poca cosa més per fer cosa nova.
Mira, en conversa amb l'exalcalde Junyent, ell em va dir, doncs, el dia que se'ns acabi la Plana, quan estàvem discutint el pla general, diu, l'única opció que ens quedarà com a localitat és demanar a la Diputació que desclassifiqui terreny sol del Parc del Garraf. Estem disposats a assumir això o ens estimem pactar amb la comarca, transformar sòl agrícola de la comarca en residencial únicament i exclusiva per aquest ús?
D'acord.
Perquè, per exemple, els dos reptes que tenim ara a la comarca immediats són Can Jove a Ribes, l'autòdrom, i el somni de Vallcarca. Llavors, allà intentarem que la gent que hagi de venir a treballar tingui un lloc digne per poder viure? O pensem que atraurem talent si han de dedicar el 60% del seu sou? Aviam, hem de tenir en compte que la qualitat de vida s'ha de mesurar en quanta part del meu sou dedico a l'habitatge. Els paràmetres raonables és un terç com a màxim. El que no pot ser és que una persona es capitalitzi, perquè també és generar pobresa i misèria. Si jo dedico un 50 o un 60% del meu sou a pagar l'habitatge...
Però amb els preus...
El 40% restant no va a la societat.
No, no, clar, evidentment.
No va ni a l'estalvi, no va al consum, clar, va en detriment de la resta de la societat. O sigui, hi ha danys col·laterals, eh?
A veure, a Sitges no hi ha sol, però a la comarca sí que n'hi ha.
A la comarca sí que n'hi ha.
Tenim prou sensibilitat comarcal per... anava a dir, per pactar-ho tot?
Hauríem, des del món de la política, arribar a consensos, perquè hi ha temes que són supramunicipals i les solucions han de ser supramunicipals. Posar un exemple.
A veure.
La Universitat Politècnica està ubicada a Vilanova, a la ciutat veïna. Va crear un parc de pisos pels estudiants.
Sí.
Doncs hem d'anar amb aquesta mentalitat. Aquells pisos no estan destinats per la gent que és de Vilanova, sinó per la gent que ve de l'exterior. Llavors, hem de pensar col·lectivament amb solucions col·lectives, amb l'interès comarcal. I el Consell Comarcal ha de servir també per alguna cosa, especialment en una comarca tan petita com la nostra.
Sí, realment el que comentàvem, 6 municipis.
6 municipis, jo crec que és fàcil de posar-se d'acord en funció de crear un interès comú. Llavors, és qüestió de parlar-ho sense partidismes i buscant el bé col·lectiu. Si en altres èpoques es va arribar a aquest tipus de consens, no entenc per què ara no s'hauria d'arribar.
A veure, Vilanova passa els 70.000, diria, així estic parlant
de memòria. Sí, aproximadament, sí.
Ribes està pels vols entre Ribes i Roquetes dels 35.000, si més no. Sitges està als 32 ja, ben bons. Clar, és molta gent per una comarca tan petita. I aleshores, si hem de fer més pisos, vol dir més gent.
Bé, hem de reflexionar si volem créixer a un ritme desmesurat de 1.000 persones cada any, si volem fer decreixement, que és el que voldrien o desitjarien d'altres, o si ens limitem, doncs, a mantenir poblacionalment. És una reflexió col·lectiva.
Correcte. Jo, a veure, ho plantejava bàsicament perquè, clar, fer pisos vol dir posar més gent. Posar més gent vol dir haver d'assumir els serveis per aquesta gent, evidentment. I si ja tenim una comarca que té un punt de sobredimensió sobre la capacitat que té d'aguantar el nivell de serveis i la comarca i el municipi, Sitges mateix, la neteja, no sé què. Aleshores, clar, fer més pisos val, però clar, aquests pisos, la gent que vingui en aquests pisos s'ha de mantenir des del punt de vista social, també.
Des d'un punt de vista de sostenibilitat, és més sostenible un bloc de pisos que no una urbanització.
No, això segur, això segur.
Sí, que no una urbanització.
Sí, però em vinc a referir a això, que clar, més gent vol dir més demanda de serveis, i demanda lògica i legítima.
Però bé, si aquesta gent ve a cobrir els serveis que necessita la resta de la població, no ens està generant el problema, sinó al contrari. Uh-huh. Ens està donant una solució.
D'acord.
Per exemple, treballadors que han de venir de fora de la comarca a cobrir, doncs, si volem que vinguin de fora, hem de millorar el transport públic.
Que
és un dels grans problemes que té la comarca. Si l'empresa plana dona un servei insuficient, només hi ha un autobús cada 20 minuts, tret del mes d'agost, que és cada mitja hora, que uneixi les tres poblacions més importants de la comarca. Uh-huh. Amb la creació de les zones verdes i blaves, que per cert estan buides al poble sec, s'està dificultant també l'arribada de treballadors amb el seu propi vehicle. S'estan dificultant aquests accessos. Això també ens ho hauríem de fer mirar, eh?
D'acord, és a dir, un altre dels problemes, el transport, i ja no hem entrat a la Renfe, que ens hem fet
una Renfe és demencial.
Per la
s'ha invertit amb alta velocitat, però en canvi amb la xarxa de rodalia i regionals cada dia anem pitjor.
A veure, a l'article proposeu un pacte local.
Sí.
Que seria, diguem, la fórmula, diguem, políticament...
Una taula.
En què entenc que haurien de participar agents polítics i socials de tota la comarca per mirar de consensuar cap a on s'hauria de tirar.
Mira, d'entrada vull agrair-vos a vosaltres aquest servei local que esteu fent. Ahir, tal com has dit a l'inici de l'entrevista, van venir membres de la societat civil sense tant per manifestar quin era el seu punt de vista i per què van posar aquella pancarta. S'ha d'obrir un debat. En el seu dia es va obrir un debat sobre el pla general i ara toca revisar-ho. Han passat 20 anys més de 20 anys de la revisió del pla general. Uh-huh. I ara hem de pensar com volem que sigui el Sitges del 2050, i aquí hi han de participar tots els sectors implicats, no només el sector immobiliari o el sector turístic, perquè aquests, òbviament, van al diner fàcil, ens generen un problema i ens el mengem nosaltres després. Ja fan caixa. Uh-huh. I el que vingui després que s'espavili.
Però també els hi dirà... També més d'una empresa dirà, bueno, també fem funció social.
Sí, com la Caixa en el seu dia.
Jo només ho dic, només ho apunto.
Com els pisos de l'obra social.
Els pisos de l'obra social, sí, de la Caixa.
Jo recordo que l'any passat, doncs, hi va haver manifestacions en el nostre municipi perquè els llogaters es sentien estafats. Els van canviar, els van regirar totes...
Això també és de fa 20 anys, com el Pla General.
Sí, sí.
Just.
Per tant, no podem fer un model de gestió privada, no.
D'acord.
Perquè va només al benefici, i aquí hem de buscar el benefici social.
Aleshores, qui s'ha de fer càrrec? Qui s'ha de fer càrrec d'això, és a dir, de fer pisos en aquests llocs que presumptament desqualificaríem de zones agrícoles de la comarca?
Doncs, és molt fàcil. He proposat abans crear un consorci. Uh-huh. I el model, doncs, mireu l'edifici Venus de Sant Adrià del Besòs. S'ha generat una bossa de diners per fer fora aquelles famílies que estan en un edifici que ha de ser enderrocat, i aquí, doncs, s'ha de crear un consorci on pot haver diner del govern central, de l'autonòmic i de la comarca, dels sis municipis de la comarca.
Però diner públic sempre.
Diner públic amb participació privada a l'hora de fer l'execució, clar.
D'acord. És a dir, el consorci seria en aquest sentit públic o privat?
Sí, que és una solució. És una solució perquè si és totalment privat no funciona. Al final els pisos acabarien en un fons voltor.
D'acord.
Com ha fet la Ayuso a Madrid, que no és un model. En canvi, com és d'interès públic,
sí,
hi ha d'haver representació de les administracions públiques.
Perfecte, és a dir que la idea seria aquesta mirada, no sé com explicar-ho, clusteritzar, és a dir, fer que hi haguessin habitatges destinats específicament a determinats perfils, que en aquest cas seria un perfil de treballadors especialitzats per donar suport a la feina que es fa a la comarca. La idea seria aquesta.
Sí, d'una manera representativa. Uh-huh. Exacte. Hem de mirar quines necessitats tenim i com les concretem.
D'acord. Clar, però algú que ens escolti també ens podrà dir, home, el mateix model també serviria per fer pisos per joves, no?
És que de pisos per joves ja s'estan fent.
Uh-huh. Sí, però no, segurament no suficients.
Si s'estan fent suficients.
Segurament no suficients.
Per això cal reclamar a les administracions que en comptes d'aquest compromís de 40.000 habitatges en facin més. I hem de fer una pressió social al respecte. Tothom té dret a un habitatge digne.
D'acord.
Tampoc no gratis.
No, és evident.
Perquè allò té un cost.
Tot té un cost.
Tot té un cost.
I el cost s'ha de pagar. Però, clar, estem molt lluny, ahir en Vicenç en parlava, estem molt lluny d'aquests models centreeuropeus que més de la meitat de l'habitatge de, per exemple, Viena, o el 80% em sembla que és públic i és de lloguer públic. Clar, això és...
Aquí les administracions no han volgut mai tenir una aposta clara pel lloguer.
Això és...
I s'escudaven en la idea que a Espanya ens estimem més
la propietat.
La propietat, i això és una idea falsa. Per una raó, avui dia, amb el model econòmic actual, hi ha una mobilitat internacional. I per citar un exemple, el meu fill actualment està a Estònia, treballant allà, i aquí tenim...
Viu de lloguer? Viu de lloguer a Estònia?
Sí,
d'acord.
Viu de lloguer, no de propietat. I estar de lloguer permet mobilitat. Quan tens la propietat d'un habitatge, estàs anclat a aquell territori. També he de dir que s'ha de reformar també la llei de lloguers. Per exemple, a Alemanya els contractes són indefinits. I aquí ho eren. O sigui, jo no entenc per què no es poden fer contractes indefinits si sempre hi ha una clàusula de revisió d'IPC i de repercussió de les despeses que generia el manteniment de l'habitatge.
Uh-huh.
No entenc aquella reticència dels propietaris a aquest model. No?
En el seu dia això era amb els lloguers antics i tot
però
anava com
no
anava.
Però perquè no estan actualitzats, però si tu actualitzes a l'IPC i en el seu dia estableixes uns criteris, no entenc perquè la normativa no defensa el contracte indefinit.
Clar. De tota manera, clar, l'estat espanyol ha estat sempre més propens a la propietat que el lloguer per una qüestió gairebé cultural, i per una qüestió de la seguretat que donava la propietat respecte de la inseguretat que doncs, donava el lloguer. En altres llocs, també estic pensant, jo què sé, en Gran Bretanya, és molt més habitual el lloguer, però perquè no hi ha aquesta, o no hi havia, perquè al final la precarització ha arribat a tot arreu, però no hi havia la percepció d'inseguretat que et podia ocasionar el lloguer, cosa que aquí, doncs, històrica i culturalment sí que hi ha estat, i per tant, doncs, al final la gent aposta segura, i total, mira, pagar per pagar el mateix, millor pagar una hipoteca que pagar un lloguer.
Sí, però si ens fixem amb el discurs que estic mantenint avui, on si el preu de lloguer és assequible, la mobilitat intraterritorial serà una realitat.
Correcte, és a dir, aposteu pel lloguer per possibilitar la mobilitat.
Exacte,
bàsicament, correcte. Bàsicament. Clar, si algú en principi no s'ha de moure, doncs clar, és millor.
Però avui dia, amb el tipus de feines que tenim, hi ha una gran mobilitat. Sí, simplement cal mirar quanta gent va cada dia amb els trens d'alta velocitat. Sí, ara hi ha molta gent que va de Girona a Barcelona a treballar, per si t'has un exemple. Per què? Doncs perquè tenen el que nosaltres no tenim, un bon transport ferroviari. Sí, Girona està de Barcelona a Barcelona 35 minuts, 40. I això, doncs, és un somni per nosaltres anar de Sitges a Barcelona en 40 minuts.
Sí, és veritat, és veritat.
I no estem als mateixos quilòmetres, llavors...
No estem més lluny ara que fa 20 anys.
Sí, senyor, sí, senyor, perquè tenim unes línies que estan sobrecarregades. Llavors, per fomentar la transmissió i mobilitat de talent, hem de crear bones infraestructures. I una d'elles ha de ser un parc de... d'habitatges per persones que vulguin anar i venir.
Jesús, esteu a UGT.
Sí.
Sou professor, heu estat molts anys, heu estat aquí a Sitges,
sí,
també. Quin predicament té aquesta proposta que teniu a nivell això, a nivell de
la formació és importantíssima. Justament avui dia tinc responsabilitats en formació professional, perquè la formació és la clau de l'economia del país. Llavors, hem anat millorant sensiblement els darrers anys, hem aconseguit baixar les taxes d'abandonament escolar, i una de les coses que sempre demano és que hi hagi un encaix entre l'oferta i la demanda d'estudis. I aquí, doncs, la gent el que ha de centrar-se és on vull treballar, de què vull treballar i quina formació necessito. Llavors, també convido a l'audiència que es mirin l'oferta de certificats de professionalitat, que quedarien sorpresos de formacions de 1.000 hores que, en acabar-la, ja tindríem feina automàticament.
D'acord.
I aquí, doncs, està fent una molt bona feina també al nivell d'EU i al SOC. Si no ens hem de limitar només a la oferta formativa del Departament d'Educació, sinó també hauríem d'apostar més per les opcions del SOC. I això ens permetria també que la nostra població es quedés al nostre territori.
D'acord. Sitges, que de tota manera té l'índex d'atur més baix de la comarca.
Aquí tinc reserves.
D'acord, expresseu-les.
Aviam. Jo vull que la gent estigui ocupada amb professions del valor. I no amb sous que amb dificultat, doncs, pots arribar a final de mes, o que continues sent pobre tot i treballar, o malviure amb el fenomen de les habitacions llogades que estan pagant 400-500 euros. Que és...
ja sortia. Barcelona 550 de mitjana.
Sí, sí. Barcelona és la ciutat més cara de l'Estat.
Sí, sí, per això.
Avui justament venia a l'avantguàrdia aquest matí.
L'informe.
Es tractava. Era la ciutat més cara. Però parlaven de capital de província.
Sí, 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 no, clar. Doncs, Sitges no deu anar gaire lluny, no?
Sitges, juntament amb Castelldefels, Gavamar, són les poblacions de la costa molt més cares en qüestió d'habitatge, a diferència de Salou, per exemple.
Doncs m'estàveu fent la reflexió sobre la qüestió de l'atur a Sitges. A veure.
L'atur és estacional. El mes de novembre tothom sap què és el que pot passar perfectament. No?
Sí i no. I ara us ho explico. La ràdio, la web de les dades de la ràdio, anem fent un seguiment del nivell d'aturats de Sitges, i des de la final de la pandèmia s'ha reduït molt aquest canvi estacional que hi havia abans de la pandèmia, entre un creixement més cap a l'hivern i un decreixement més important cap a l'estiu. I ara, doncs, com per un fenomen, diguem que sí que hi ha una pujada i una baixada, però molt menys marcada que la que hi havia fa 5 anys, abans de la pandèmia.
Per això... també hi ha hagut un canvi climàtic i darrerament s'allarguen més les...
Sí, hi ha hagut un canvi en l'estacionalitat, sí, segurament.
Uh-huh. Abans tothom recordava que quan acabàvem les festes de la Verema, bàsicament ja ens remetíem a Carnaval, per tenir índex d'ocupació hotelera alta. Ara, sortosament, gràcies a congressos i d'altres esdeveniments, he de recordar que per això tenim un patronat de turisme i que està fent molt bé la seva feina.
Bueno, el patronat ja no existeix, és la regidoria.
La regidoria de turisme, que fa la seva feina. Uh-huh. Que van a fires internacionals, van a Valladolid, segons em consta, és la seva funció. Jo crec que, tot i que s'hagi reduït l'atur, aquesta ocupació no és del valor.
Clar, però és difícil en una localitat turística aspirar a que la majoria de l'ocupació pugui ser del valor, perquè una bona part d'aquesta ocupació estarà necessàriament lligada a un sector de serveis lligat a l'hoteleria, que hi ha, doncs, hi haurà espès i clar, a tot arreu, perquè hi ha llocs millors i hi ha llocs pitjors, i per tant no cal posar etiquetes, però en el fons, clar, tenim allò que som, i el que som és una localitat atractora de turistes i, per tant, dedicada a una economia per abastir això.
Allò anirà canviant en funció de si canvia el tipus de turista que hi ha.
D'acord.
Si no és el mateix que vingui un turista a prendre el sol amb el tren i marxi al capvespre, que estigui a un hotel de 4 estrelles.
Tots aquests debats, de tota manera, són debats que fa 20 anys ja els teníem, eh? Sitges ha de traure el turisme de qualitat. Quan van fer l'autopista, mira qui ve. O sigui, en el fons, no deixen de ser debats recurrents sobre un model que va evolucionant i que evoluciona molt lent, però evidentment sí que té un cert grau d'evolució. Però, en el fons, estem on estàvem. Sitges és una localitat reconeguda internacionalment, que té, doncs, un nombre de places hoteleres força important, que té una capacitat d'acolliment important, que té uns problemes inherents, que està creixent, que no pot donar habitatge en els seus joves i que, per tant, si no pot donar habitatge en els seus joves, difícilment podrà donar habitatge en els seus treballadors, també. Per tant, aquesta aposta que feu, que no deixa de ser interessant, té un punt d'utòpic, si m'ho permeteu.
No.
A veure.
Tornem-hi un altre cop.
Vinga, va.
Tarda més a fa 20 anys, no?
Sí.
Quina temperatura mitjana teníem fa 20 anys?
Probablement 2 o 3 graus menys que ara.
Exacte. Uh-huh. Hi ha una fugida de turistes europeus cap al nord, justament els mesos de juliol.
Però aquesta ha estat una de les millors temporades, encara.
Sí, però si em mires programes de televisions alemanyes, veuràs que hi ha una gran demanda de viatges
cap al nord.
És a dir,
això serà una tendència que en els propers anys veurem.
Que no voldran venir a 38 graus.
A torrar-se.
O a 37. Uh-huh. Sí que et vindran de febrer o de gener fins al mes de juny. Però la tendència serà de baixada. I ara, baixada el que estan tement al nord d'Espanya, a Cantàbria, a Astúries, és una invasió i convertir-se en l'Eivissa del nord. Això s'està tement avui dia a Cantàbria. Llavors, aquí ja hi haurà moviments sí o sí. I llavors ens haurem de replantejar com substituïm això. I no és una utopia, el mercat sempre troba la solució. Llavors no serà una solució fàcil perquè requereix consensos, però sí és possible. I també s'ha de tenir una mica d'utopia en la vida. Si no, no hi hauria canvis mai, no?
No, però com a mínim el debat queda sobre la taula. El que proposeu aquí és això, és aquest, una mena de gran pacte, un pacte que, en el qual hi participi la societat civil, hi participi evidentment el sector econòmic, hi participi evidentment les administracions, no només a nivell local, sinó que ho plantegeu a nivell comarcal, perquè, doncs, i aquesta reflexió en el fons és lògica, si Sitges no té sol, el sol de Sitges és el sol de la comarca. Per tant, doncs, si ha de venir gent, però clar, perquè el sol de Sitges sigui el de la comarca, la xarxa de transports ha d'estar, doncs, com Déu mana.
Solucions comarcals i solucions metropolitanes. Doncs, hem de buscar solucions metropolitanes.
Doncs a partir d'aquest article ens ha agradat doncs, poder tenir aquesta conversa amb Jesús Martín Rivera, que doncs això, ja fa articles sovint a l'Eco, les reflexions sempre són interessants, però és que ens va cridar molt l'atenció. No volem, i evidentment ningú vol, allò tenir els cambrers instal·lats en una...
rulot.
Per dir-ho gràficament, en una rulot aparcada allà a la plana. No.
O al càmping.
Doncs no és aquesta la solució i, per tant, s'haurà de buscar solucions en el futur. Jesús Martín Rivera, moltíssimes gràcies per aquesta estona.
Gràcies a vosaltres per fer d'Eco.
Doncs mira, ho vam treure de l'Eco. Mai millor dit. Gràcies i
bon
sort.
Dia. Molt bon dia.